Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Molt bon dia a tothom, molt bon divendres, un dia en què, com ahir, continuem amb la mirada posada a Veneçuela després del doble terratrèmol. Recordeu aquestes dos sismes que van haver-hi en pocs segons de diferència i segons l'últim balanç oficial que hem conegut aquesta matinada ha deixat 235 persones mortes de moment. Perquè des d'ahir estem explicant que hi ha, per exemple, aquesta pàgina web, que és veritat que no és oficial, però és una pàgina web amb la qual les persones de Veneçuela s'estan organitzant per mirar de trobar persones desaparegudes, i aquí la xifra de persones de les quals els familiars o els amics no en saben res, puja fins als 40.000. 40.000 persones de qui les seves famílies no en saben res. Per això que es dona per fet que la xifra de víctimes mortals anirà a més, a banda de les destrosses materials dels edificis en algunes zones de Veneçuela que han quedat absolutament destruïts i que, o que han quedat molt malmesos i que impedeixen que la gent hi pugui tornar a viure. De fet, avui algunes autoritats han anunciat aquesta matinada que la gent encara no pot tornar als seus edificis i els han recomanat que s'esperin, que s'estiguin a casa de familiars o que s'estiguin allà on puguin. Aquesta és una de les notícies del matí. De seguida connectarem en Caracas per veure com funciona aquestes feines de rescat, aquestes feines dels equips d'emergència, i també pendents de l'incendi de la Franja de Ponent, entre Tamarit de Llitera i el Campell. De moment és un incendi que està actiu, és un incendi que l'últim balanç que s'ha fet parla de 4.000 hectàrees cremades, i a més ja sabeu que s'ha fet desallotjar aproximadament uns 200 veïns. Això està directament relacionat amb el risc d'incendis i per tant amb la calor, amb les altes temperatures, i amb això tenim una raonable bona notícia, perquè sembla que la calor comença a afluixar com a mínim una mica. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, la veritat és que avui encara farà aquesta calor, màximes que arribaran fins als 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de les terres a l'interior de l'Alt Empordà o també de les Terres de l'Ebre, i en conjunt entre els 30 i els 33 a la major part del país, amb un dia de sol. El cap de setmana, dissabte, serà molt similar a avui. Diumenge ja hi haurà els primers ruixats, les primeres tornades al Pirineu, i dilluns, dimarts, serà quan arribi aquest canvi, amb una entrada d'aire més fresquet que, a més, portarà tempestes que, a veure com siguin, però podrien descarregar amb intensitat entre dilluns i dimarts.
Gràcies, Tomàs. Fins ara. Aquestes són les previsions per les pròximes hores, per aquests pròxims dies. En principi, hauríem de tenir, per tant, un temps més habitual per aquesta època de l'any. Per tant, calor, sí, però no la calorada que hem tingut en aquests últims dies, pendents d'aquestes tempestes que ens deia el Tomàs Molina. Així comença aquest divendres, així comença aquestes portes del cap de setmana, on, com dèiem només començar, hem de mirar cap a Veneçuela.
Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
Així ho explicava ara fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio l'Oriol Humbert Cafanys, que viu a Caracas. Ell està bé, la seva família també, però ens ha explicat que han tingut diverses rèpliques d'aquest doble terratrèmol d'ahir. Recordem, 7,2 i 7,5 de magnitud, separats per 39 segons de diferència. El propi Oriol ens deia no només que han tingut rèpliques, sinó que se n'esperen més.
No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está ahí. Por favor, aparezcan.
No sirven las autoridades, no sirven. Porque deben estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí, ayudando a los venezolanos.
Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vidas.
Aquestes són les veus de la nit. Aquestes són les veus de les feines de rescat que estan continuant ara mateix a Veneçuela. Si mirem les xifres parlen d'entrada d'aquestes 235 persones que ja s'ha confirmat que han mort en aquest doble terratrèmol, segons el balanç oficial. 235 víctimes mortals, més de 4.000 que estan ferides i que estan sent ateses, per tant, en els hospitals de la zona. Però encara hi ha més xifres, segons les que dona de manera oficial el govern veneçolà. 250 estructures o afectades o directament perdudes. Estem parlant d'edificis que o estan molt malmesos o ja es donen absolutament per enderrocats. I també, segons el govern, més de 2.000 famílies damnificades en aquesta situació.
Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir. Per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
Això ens ho explicava el Bernat Lautaro, periodista desplaçat a Caracas, que està ara mateix a la capital veneçolana. Ens ho explicava pel matí de Catalunya Ràdio, ara fa tot just uns minuts. De seguida hi tornarem a parlar per veure l'última hora. Aquestes feines de rescat que continuen ara mateix a diversos punts de Veneçuela. Avui són diversos els mitjans que es fan ressò d'una de les frases més cridaneres que ha donat una de les persones que participava en aquestes feines de rescat, que diu que estan rescatant persones literalment amb les ungles, que literalment no tenen. Sovint sentíem abans les queixes d'algunes de les persones, dels veïns de Veneçuela, que no tenen l'ajuda que voldrien tenir i que no tenen ni tan sols eines i que en alguns casos estan, doncs això, rescatant literalment amb les ungles. Hi ha també aquesta pàgina web a la qual fèiem referència ahir, que no és oficial, és important dir que no és oficial, però sí que hi ha una certa organització al voltant de la comunitat veneçolana en aquesta pàgina web i que parla de 40.000 persones, de les quals les seves famílies n'han denunciat o n'han notificat la desaparició i de qui no en saben res. És per això que es dona per fet que el balanç de víctimes mortals d'aquest terratrèmol, malauradament, anirà a més. A més, aquestes últimes hores, el Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors ha informat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts, tots de nacionalitat espanyola. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Segona nit al ras, la que passen milers de veneçolans que pels terratrèmols s'han quedat sense casa. Alguns s'han animat a buscar entre les runes el que han aconseguit salvar, d'altres ni s'han volgut apropar als edificis col·lapsats per por i dormiran en espais públics habilitats com a instal·lacions municipals refugi. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior de Veneçuela.
Tenemos equipamiento de retroexcavadora, de payloader, de jumbo, de esta grúa, por ejemplo, que es de 100 toneladas, porque uno de los problemas donde se derrumbó el edificio completo es que las placas están una sobre la otra, entonces hay que comenzar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí.
Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Joan. En aquestes últimes hores, evidentment, és important sentir els testimonis. N'hem sentit uns quants al matí de Catalunya Ràdio i avui ho continuarem fent. Però és que en aquest programa hem pogut parlar amb l'Elisa. L'Elisa estava a casa en el moment del terratrèmol, amb la seva parella, el seu home i el seu fill de 10 anys. Estaven a casa, com dèiem, quan tot va començar a tremolar. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia. Així ens ho explicava al matí de Catalunya Ràdio.
La puerta de l'edificio no abrió, tuvimos que forzarlo entre varios vecinos para poder salir y escapar de aquello. Ya afuera, bueno, mucha gente, por supuesto, en shock, niños llorando, personas mayores desconcertadas, varios en sillas de ruedas. Muy desesperante la situación.
La Lisa és de Los Palos Grandes, una zona de Caracas on alguns edificis van col·lapsar. Les autoritats van recomanar als veïns que no dormissin a casa. I la Lisa amb la seva família van agafar el cotxe i van passar la nit en un parc.
En el trayecto y dentro del carro ya que se movía, incluso esta mañana. Y todavía tengo esa sensación de que se mueve el piso, ¿no?
I tot i que s'han detectat alguns casos de saqueig, la Lisa destacava la solidaritat de diversos veïns.
Sí, això dels saquejos també és una cosa important. També s'han vist imatges, per exemple, a La Guaira, una ciutat on també hi ha aquestes exemples de solidaritat, que ens deia la Lisa, però on també hi ha aquests casos de persones que estan saquejant, que estan aprofitant la situació per saquejar alguns comerços. També hem pogut parlar aquí al programa amb Gustavo Duque. Gustavo Duque és alcalde de Chacao, que està al districte financer de Caracas.
Aquesta zona compta amb uns 80.000 residents i uns 700 edificis, dels quals 4 han col·lapsat i una vuitantena han patit desperfectes.
Si su familiar no estaba en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos 3 edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
Com que els danys estan molt localitzats, no hi ha desapareguts, però sí que hi ha hagut 12 víctimes mortals.
Són alguns dels testimonis que hem recollit al matí de Catalunya Ràdio. Avui els continuarem sentint, aquí al programa, a l'Àgora. També parlarem amb el Carlos Prieto, que presideix el Centre Català a Caracas. I també parlarem amb l'Ivan Bagant, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que, com el seu nom indica, és el grup que s'encarrega d'aquestes feines de rescat quan un edifici s'ha ensorrat del tot o de manera parcial. Insistim que van ser 2 els terratrèmols, 7,2 i 7,5 de magnitud, separat amb molt pocs segons de diferència. Això és raonablement poc habitual en una zona que sí és propensa a terratrèmols, bàsicament perquè està envoltada de diverses plaques tectòniques, com ens deia ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana.
Aquests límits de placa fan això, és a dir, actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I sí, i a Veneçuela passa això, és una zona propensa.
És el que ens deia Eulàlia Massana, catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona. Tot això el que ha desencadenat, evidentment, és l'ajuda humanitària. Són diversos els països que han ofert ajuda a Veneçuela. Paradoxalment o no, els Estats Units, ara amb bones relacions amb el govern veneçolà, després de la captura de Nicolás Maduro, ha estat el primer en oferir-se, però també la Xina, l'Índia o alguns dels membres de la Unió Europea. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les per part de la Comissió Europea. Eva Hernčižová n'és la portaveu.
Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
També s'activa ajuda humanitària des de Catalunya. Avui ha prevista una reunió entre el govern i representants d'entitats veneçolanes, i també avui les associacions catalano-veneçolanes han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari. Maria Costa.
Una quinzena d'entitats es van reunir ahir a la tarda a Barcelona per començar a articular el dispositiu. Funcionarà a través de punts de recollida per enviar principalment material sanitari de primers auxilis. José Luis Acuña és el president de l'associació catalano-veneçolana a Socavent.
Hi haurà punts de recollida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá, cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales, no sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
L'Ajuntament de Barcelona ha ofert efectius dels bombers de la ciutat i una línia de subvencions de 300.000 euros per ONGs amb seu a Barcelona i que estiguin treballant a Veneçuela. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre tot això, i afegim el comentari de l'exsecretari general de Metges Sense Fronteres i col·laborador del matí de Catalunya Ràdio, Rafael Vilassant Juan.
El doble terratrèmol ha estat devastador. És d'hora per establir el número de víctimes. Ciutats com La Guaira, per exemple, on està l'aeroport internacional, estan completament soterrades i, per tant, parlem de milers de víctimes que han perdut la seva casa. En tot cas, ara estem a l'urgència i el que cal és treure el màxim de vides possibles de la runa. El que fan falta ara són helicòpters que encara no han arribat, són excavadores, són també gossos, però la tragèdia va molt més enllà. Un país que està molt mal preparat i que ve ja d'una crisi permanent de fa més de 2 dècades, no pot donar resposta al dia a dia. Però ara, amb la crisi, encara molt menys. Farà falta molta ajuda internacional.
Gràcies, Rafael Vilassant Juan. El comentari pel matí de Catalunya Ràdio. Falten 2 minuts per arribar a 9:15. Parlem també de l'incendi que tenim encara actiu a la Franja de Ponent. En concret, entre Tamarit de Llitera i el Campell, el foc continua, insistim, actiu, sense control. Els bombers hi han treballat tota la matinada. Hi ha una zona de 4.000 hectàrees de camps de conreu afectada i, a més, ja sabeu que han fet desallotjar uns 200 veïns de la zona. Anem cap allà en directe per conèixer l'última hora. Ramon Dalmau, Estela Bosoms, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, a aquesta hora està previst que comenci una reunió del CECOPI, el Centre de Coordinació Operativa, en connexió entre Saragossa i aquí, al Campell, on hi ha muntat el centre de comandament. Serà el moment de posar en comú tot el que ha passat durant la nit i matinada. Sabem que el foc no ha anat a més gràcies a la baixada de temperatures i l'absència de vent, però ara el que preocupa és poder tenir-lo al màxim de perimetrat possible abans que torni la calor i el vent es reactivi. Aquest matí se sumen helicòpters i avions a les tasques d'extinció i veurem si es podrà desconfinar el municipi de Fonz i què passa amb els 200 veïns que segueixen desallotjats, els de Sanui, Alins i Calassans. Ara mateix ens acompanya aquí al nostre costat Juan Aurín, és l'alcalde del Campell. I, Freddy, tens a la teva disposició.
Alcalde, bon dia.
Hola, molt bon dia, Freddy.
Com està la situació avui? Com estan els seus veïns, abans que res?
Bueno, al poble ja hi ha una mica més de tranquil·litat, perquè ahir va ser bastant fort, el tema. Hi ha més tranquil·litat, sobretot perquè ara, afortunadament, el foc s'està allunyant de la població del Campell i està afectant més a la zona de Zanui, Fonz, Calassanz, que són territoris veïns, però que està bastant afectats. Com aquí anat, la gent tranquil·la.
Com ha anat la coordinació amb les feines d'emergències? Perquè això amb un incendi sempre és un dels punts més sensibles.
Bueno, per lo que jo he pogut apreciar, la coordinació és total. Aquí estan tots els mitjans, tant sigui aragonesos, estatals, com a inclús hi ha mitjans també de la Generalitat de Catalunya i els mitjans aeris. Aquí està muntat el centre avançat de vigilància i de control i crec que, pel que jo he pogut apreciar, la coordinació és total.
Pel que ens explicava ara l'Estela, avui, i creuem els dits, s'ha de ser molt prudent, però podem ser raonablement optimistes en aquest incendi?
Això és la sensació que ens estan donant els caps de control que estan aquí parlant entre ells. Ens donen alguna informació. De moment no està totalment controlat, però fa pinta de que durant el matí es podrà controlar perquè a la tarda les condicions meteorològiques poden canviar i poden complicar-se una altra vegada.
Estaven en alerta vermella a la zona ahir, vostès?
Totalment. Fa 4 o 5 dies que estàvem en alerta vermella. Inclús les tasques de collita, de cosechar, no es poden efectuar des de la 1 fins a les 6 de la tarda, però l'incendi va començar per una avaria que va tindre una màquina cosechadora i va començar 11:15, 11:30 del dematí. O sigui, estava dintre del marge d'hores que podia treballar.
Ah, per això li anava a demanar. Això és important, eh? És a dir, la guspira aquesta va ser en el marge, en l'estona que sí que estava autoritzada per fer feina.
Totalment. Va començar el terme municipal de Tamarit i ràpidament se va estendre cap al terme municipal del Campell i també de Sant Esteban de Litera. I després s'ha anat allunyant perquè el vent que està fent ha allunyat el vent de la població del Campell i l'ha cercat a les altres poblacions que ara estan confinades o que estan en la població, ha tingut que marxar de la població, les 240 persones.
El Juan Aurín és l'alcalde del Campell. Alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Estela, deies que hi ha una reunió ara, per tant hauríem de saber una mica més de detalls d'aquestes feines d'extinció, si es pot confirmar aquest optimisme que ara ens deia l'alcalde.
Perdoneu. Ai.
Estela, deia...
Perdoneu que se'm cauen els auriculars no. I no us sento.
No t'amoïnis.
Doncs sí, està a punt de començar, això que em dèiem, en connexió també amb Saragossa, on hi ha els dirigents també del govern aragonès. Ens diuen que es desplaçarà fins aquí el conseller d'Interior d'aquí unes hores.
Ho anirem resseguint. Estela Busnau, Ramon Dalmà, moltíssimes gràcies. Fins ara.
Fins ara, gràcies.
És important destacar això que deia l'alcalde, eh? És a dir, hi havia alerta vermella, per tant hi havia una limitació molt concreta a fer determinades activitats, però aquesta guspira d'aquesta màquina va ser en la franja de les hores en què en principi sí que s'hi podria actuar. Diem això perquè ahir tots just sabíem que 9 parcs naturals de Catalunya arriben aquest estiu sense pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori, des de fa pràcticament 40 anys. Entre aquests espais sabíem que n'hi ha diversos del Pirineu, com el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí-Moixeró. Tot això en un incendi que s'anticipa, en un estiu, disculpeu, que s'anticipa complicat per aquestes altes temperatures a l'espera de com evolucioni. En fi, hem arribat i superem ja, de fet, un quart de nou. Passen 2 minuts d'un quart de nou. Repassem de seguida els bàsics del matí.
Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Doncs repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Marc Jurado, Marta Viana, Francesc Soler i Lara García. Molt bon dia.
Bon dia.
Notícia també del dia. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. S'ha aprovat això a l'Assemblea General que s'ha fet a Praga, Jordi Regàs.
3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns votada aquest dijous que per permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
Des de Praga, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio avui en parlarem amb la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, per saber què suposa entrar en aquesta entitat. De moment el que sabem és que el conseller Albert Dalmau, el conseller de Presidència, ho celebrava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio.
Dalmau va destacar la col·laboració amb la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola i va destacar la rellevància de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió.
És un pas molt important des del punt de vista de la pròpia televisió, però pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, des del punt de vista d'un país que vol expressar-se al món doncs, amb la seva llengua, amb la seva identitat i amb la seva cultura, no? I en aquest sentit, doncs, donar l'enhorabona a TV3, a Catalunya Ràdio, a tota la corporació que ha estat treballant amb aquest projecte de fa temps i per part doncs, del govern doncs, contents.
Aquesta fita forma part dels acords d'investidura firmats entre el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya. El president dels republicans, Oriol Junqueras, destaca que ara 3CAT serà allà on es prenen decisions que afecten la producció audiovisual d'arreu del continent.
És molt important que els mitjans de comunicació públics de Catalunya, els mitjans de la corporació audiovisual, tinguin presència en els òrgans en els quals es discuteixen i es decideixen moltes qüestions rellevants respecte a drets, a programes, etcètera, etcètera. I és el lloc que li correspon en els mitjans públics d'un país com Catalunya. De fet, estem en el màxim òrgan internacional i, per tant, escolti, és una bona notícia per Catalunya.
Un quart i mig de nou. Notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers. El motiu és haver desnonat una família amb tres menors per una situació d'impagament del lloguer.
El desnonament va ser al maig a l'Eixample i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fonts municipals confirmen que si l'expedient acaba en sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
Tècnicament hem de complir la llei sí o sí, i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment, per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
L'empresa New Amsterdam Developers es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament.
I una altra novetat d'aquest mateix matí. Hem sabut que Catalunya rebrà 567 milions d'euros de la llei de dependència, és a dir, són diners destinades a les ajudes a les persones dependents, Cèlia Forment.
Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència. En aquest cas, augmentarà la quantia un 128%. A les que tenen grau 2, l'augment multiplicarà la xifra per 2. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i de cara a l'any que ve, 378 milions més. Segons el govern espanyol i amb dades de l'IMSERSO, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament. Si ho farà augmentant les prestacions o bé millorant les condicions laborals del sector. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8 i 23 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Si us recordeu, l'altre dia parlàvem d'una plaga de mosques a Hostalric, doncs aquesta està més o menys resolta. On tenim una altra? A Martorelles, al Vallès Oriental, Marta Vallès.
El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Aquest dijous s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi i les mosques hagin desaparegut.
I després tenim l'agenda política, que continua molt pendent de la situació al PSOE. Demà, de fet, hi ha comitè federal del Partit Socialista enmig de la pressió a Pedro Sánchez perquè plegui. Madrid, Dani Sáenz de Aja, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Una pressió que ahir es va veure reforçada perquè Junts va votar a favor d'una moció del Partit Popular demanant això, que Pedro Sánchez plegui.
Sí, va passar l'últim ple ordinari del curs, Junts es va sumar al PP i Vox i per primera vegada una majoria del Congrés va reclamar a Pedro Sánchez que se sotmeta a una moció de confiança o que dimitisca pels escàndols de corrupció. La votació, però, no és vinculant. Des de la Moncloa li resten valor, té efectes polítics zero, diuen. Feijóo, en canvi, sosté que Sánchez hauria d'acatar el que va dir la cambra.
La cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza
presente usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
Però per frustració del PP, Junts continua rebutjant una moció de censura. Els de Puigdemont insisteixen en la seva via Starmer, que Sánchez faça un pas al costat i deixa pas a un altre candidat, una opció que tampoc té recorregut perquè el PSOE mantenen que l'únic candidat és Sánchez, malgrat que alguns militants crítics ja comencen a escalfar el Comitè Federal de demà amb peticions d'eleccions abans del 2027.
Gràcies, Dani. Fins ara.
Adéu, bon dia.
Ara que en Dani parlava del Partit Popular, demà comença el Congrés dels Populars Catalans, que està pendent des del 2022. Si no hi ha una sorpresa majúscula, Alejandro Fernández serà reelegit líder del partit sense oposició. I encara un últim detall relacionat amb tota aquesta història. El jutge Calama reclama investigar la filtració de l'agenda de Zapatero.
L'expresident ha reclamat que s'anuli tota la investigació contra ell precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li han vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. S'han fet públics aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga.
També és notícia de les últimes hores. Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla per evacuar milers de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després de l'atac, del qual no se'n sap gran cosa, a un vaixell davant de la costa d'Oman.
L'operació no es reprendrà fins que hi hagi garanties de seguretat per a les desenes de vaixells i tripulacions atrapats a la ruta. L'embarcació afectada, que no formava part d'aquest dispositiu, va rebre l'impacte d'un projectil d'origen desconegut. Tot després que l'Iran advertís que només considera segures les rutes que ha autoritzat.
Això mentre al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians de Hezbollah al sud del país.
El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
I és important el que ha passat als Estats Units, on el Suprem li ha autoritzat al govern de Donald Trump retirar la protecció temporal contra la deportació d'immigrants d'Haití i de Síria.
La majoria conservadora dona llum verd a la Casa Blanca perquè posi fi a l'anomenat estatus de protecció temporal que permetia viure i treballar legalment als Estats Units a persones procedents de països afectats per guerres o desastres naturals. La decisió afecta de manera immediata uns 350.000 haitians i més de 6.000 sirians, però també pot obrir la porta a retirar aquesta protecció a immigrants de 17 països més.
Una de les imatges de les últimes hores també ha estat la foto que s'han fet el rei d'Espanya amb la presidenta mexicana, diuen, per restablir relacions. I parlant de cases reials, al Regne Unit, Carles III ha fet públiques les seves obligacions fiscals. Assegura que ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron, Quim Olivares.
Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava, però el seu fill sí ho ha fet en un intent de transparència. De fet, els més escèptics consideren que ha donat el pas forçat pels escàndols del seu germà, l'ex-príncep Andreu, que, entre d'altres, va rellogar cases de la residència reial prop de Windsor, on vivia sense pagar lloguer. També s'ha publicat per primera vegada els impostos que ha pagat el príncep Guillem, hereu al tron. Més de 20 milions de lliures des de setembre del 2022, quan es va convertir en príncep de Gales. Finalment, la Casa Reial també ha anunciat que Carles III i la reina Camila no viuran al Palau de Buckingham una vegada s'acabin les obres de rehabilitació el 2027, sinó que continuaran a Clarence House, molt a prop de Buckingham Palace. Quim Olivares és de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic ha citat a declarar els primers testimonis la setmana que ve.
Sí, en seran una desena els principals, la terapeuta familiar, que declararà dimarts, les dues filles Isaac Andic, germanes del principal sospitós, i els agents dels Mossos, que van participar en la inspecció de la zona on van passar els fets.
Ens acostem a dos quarts, hem de parlar d'una estrena, també.
Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
Sóc el sergent...
Això és l'Alba del nou muntatge d'Oriol Broix, escrit per Jaume Vinyes, que es pot veure ja al Teatre La Biblioteca Barcelona.
Montse Pujol.
El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. Oriol Broix, el director, destaca la força del text de Jaume Vinyes.
L'autor explica que és només les seves àvies, el director hi col·loca unes fotos dels seus avis o de les seves àvies. Sí que és veritat que... I l'espectador, perdó, seguint el raonament, l'espectador hi veu les seves àvies i els seus avis, la seva història.
L'Albada s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlem de música, també. Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side.
Perquè avui comença el Festival Nits d'Occident als Jardins de Pedralbes, un concert inaugural a càrrec de César Sant Salvador avui a les 9 del vespre, i pel festival també hi passaran artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona. A Tarragona, en canvi, arrenca el Festival Camp de Mart amb Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Down, Gerai Cortés, Maika Makovski o la companyia Malpelo.
Dos quarts de nou.
Gràcies.
Per què, mama?
Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França i vostè és la meva única esperança.
Pierce Brosnan.
Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
L'últim soldat és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Dos quarts i dos minuts de nou. Anem als esports. Sparks fly, the moment that we collide. There is no place left for us to hide. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
El Barça ja és campió de la Lliga de Futbol Sala després de 3 anys de sequera.
Victòria a la pista del Pozo de Múrcia, 4-6 a la pròrroga, 4-4 al final del partit. Un partit emocionant en què vam viure moments com aquest, Esport 3, amb el nostre company Xavi Lorente, entusiasmat, narrant el campionat.
Joao, el matí cafè, a la tarda rock. És el nou campió.
És el nostre Bad Bunny del futbol sala que va narrar la primera lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, la vuitena de la història del Barça.
Els dos millors equips de la lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
Modèstia. El Barça torna a guanyar una lliga 3 anys després i derrota per 15a vegada en una final el Pozo. De les 15 en què s'han enfrontat, entre totes les competicions, tots els partits els ha guanyat el Barça. There's nothing much hanging from the tree in the garden of Eden. It takes a long, long time for the fruit to ripen on the vine.
I si parlem del Barça de bàsquet, Robert, hem de parlar de canvis després de la tercera temporada seguida sense cap títol.
Gairebé no queda ningú amb la neteja que està fent el Barça de bàsquet. Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiati a la banqueta, són els dos noms en què treballa ara mateix el club. Tots dos arribarien del Baskonia. El futur de Claiborne és incert, Miles Cale, Miles Norris marxaran, Adam Hanga deixa el Joventut en aquest cas, i el Manresa fitxa el pivot Eric Vila del Gran Canària. A few words, some communication. There's gotta be some common ground. 'Cause we know what goes around comes around.
I ja tenim el primer partit important del Mundial a caixa faixa, eh? Un, Països Baixos, Marroc.
Ja n'estem tips d'eliminatòries prèvies. Arriben els setzens de final amb la victòria dels Països Baixos, 1-3 davant Tunísia. L'eliminatòria de setzens la jugaran Països Baixos i el Marroc. No està gens malament. Alemanya, que perd 2-1 amb l'Equador, tot i que acaba primera del grup. Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Japó 1, Suècia 1, les dues classificades. Turquia 3, Estats Units 2. Els nord-americans acaben com a primers del grup. I Paraguai 0, Austràlia 0, els australians classificats. Avui, Noruega-França a partir de les 9, partides Haaland davant Mbappé, i Uruguai-Espanya a les 2 de la matinada. I celebracions també a Igualada pel títol de l'hoquei Lliga. Parlaments a l'Ajuntament, rua pels carrers de la ciutat amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria per aquest títol merescut de la Lliga d'Hoquei Patins per l'Igualada.
2:05, un matí que arrenca pendent de... Per descomptat Veneçuela, per descomptat l'incendi a la franja, que continua sense control però amb perspectives que ho pugui estar aviat, creuem els dits, però també comença el dia pendent de la calor que afecta encara i molt França. París prohibirà consumir alcohol al carrer, Marc Jurado.
Sí, una prohibició que es farà efectiva aquest migdia amb la idea de frenar els problemes de salut derivats de la calor. També en prohibiran la venda de les 6 de la tarda a les 7 del matí. Així ho ha anunciat el prefecte de la policia de París, una mesura que entrarà en vigor tot el cap de setmana. Dimarts van arribar a superar els 44 graus. La policia assegura que els hospitals estan al límit i fins i tot estudien cancel·lar la marxa de l'orgull prevista per aquest cap de setmana.
I a Madrid, el president argentí Javier Milei avui fa una visita a la capital espanyola. De fet, inaugura els cursos d'estiu del Centre d'Estudis Universitaris. En la seva arribada, ahir, es va reunir amb Santiago Abascal. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bon dia.
Será como mínimo la sexta visita de Javier Milei a España desde que es presidente de la Argentina, y como en las anteriores no será una visita de Estado, no hi haurà reunions ni amb el rei ni amb Pedro Sánchez, amb qui manté una relació hostil. A l'última vegada que va venir a Madrid li va dir impresentable. Milei repeteix el guió d'anteriors viatges, foto amb el seu amic Santiago Abascal, conferència convidat per una entitat conservadora, ara la Universitat Ceu San Pablo, i un nou reconeixement. El 2024 Ayuso li va lliurar la medalla internacional i esta vegada la universitat privada li dona la seva medalla d'honor.
I d'aquí una hora mal comptada, el govern explicarà l'impacte de les ajudes dels fons europeus Next Generation a les empreses catalanes. Redacció d'informatius, Albert Prat.
Per fer balanç d'aquestes ajudes que han anat arribant d'Europa arran de la pandèmia i que s'acaben a finals d'any, el president de la Generalitat donarà la xifra definitiva dels diners que ha rebut Catalunya d'aquests fons, i la Generalitat els ha anat repartint des del 2020 en diverses convocatòries, per exemple, per rehabilitar habitatges, instal·lar punts de càrrega de cotxes elèctrics, per construir espais verds o ajudar a centres de recerca. Durant tot el matí desfilaran pel Palau de Pedralbes empresaris, investigadors i alcaldes per explicar què han fet amb aquests diners.
I quan falta una setmana pel gran départ, la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest matí es presenta el dispositiu de mobilitat i de seguretat, Lara García.
De moment, hola, Solanes, aquí. A Tarragona, des d'on sortirà l'etapa diumenge 5, es col·locaran fonts, una trentena de lavabos portàtils, aparcaments per bicicletes i 6 autocars que estaran aturats i faran la funció de refugi climàtic. A Granollers, d'on sortirà l'etapa el dilluns, dia 6, hi haurà restriccions de mobilitat des del divendres. Divendres prèvi es bloquejaran guals, s'eliminarà aparcaments i es tallaran carrers. Per contra, s'ha creat una zona de pàrquing al circuit de Barcelona-Catalunya amb busos llançadora.
Gràcies, Lara. Ara sentirem a les Solanes, però abans, mobilitat. Maria Fernández Noguera, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, doncs, matí, amb molts problemes a l'R1 i a l'R4, on hi ha retards de 20 minuts o més a causa d'una incidència a la senyalització que hi ha hagut entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De fet, hi ha alguns usuaris que expliquen que el seu tren s'ha quedat aturat una bona estona en alguna de les estacions del recorregut. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència. I pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, hi ha els retards habituals, com els de 10 minuts a l'R11, l'R15 o l'R16.
Anem a les carreteres, equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Doncs mira, a aquesta hora ni punts vermells ni punts taronges. La veritat és que molta tranquil·litat a les carreteres, però sí que val la pena fer un apunt perquè l'A2 a Lleida s'acaba de reobrir. Estava tallada en sentit Barcelona per l'accident d'un camió que hi ha hagut de matinada i que transportava uns 200 porcs. Aquest camió ha bolcat, el conductor n'ha sortit il·lès. Ara, doncs, ja aquest punt reobert.
Gràcies, Clàudia Serra. Solanes, encara ets aquí, no?
aquí.
Sí, doncs sí. Escolta, de seguida parlem de Veneçuela, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs parlarem de la incorporació de 3CAT a la UER, en parlarem amb la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, també de les restriccions que encara segueixen a Collserola per la pesta porcina, i com cada divendres, el dilema. Avui preguntem, som més de fred o de calor? A les 11 entrevistem Andrea Motis, cantant i trompetista, i per acabar, taula de recomanacions del cap de setmana.
Gràcies, Sílvia. I avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí res, d'aquí uns minuts, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
Amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Calor, però ja la normal per aquesta època de l'any, ben aviat, no?
De mica en mica, sí. Avui encara serà un dia de calor, un dia en què arribarem a les 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de l'Empordà, també 35 a les Terres de l'Ebre, i entre 30 i 33 a la resta del país, amb sol en conjunt. També dissabte, un tipus de temps molt similar al d'avui. Diumenge comencen els primers ruixats a les tardes en àrees del Pirineu, i serà el canvi dilluns-dimarts, amb un augment de la inestabilitat, amb tempestes que poden ser fortes, però sobretot amb una davallada allà de les temperatures que les portarà a valors normals per l'època de l'any.
Gràcies, Tomàs. Fins ara.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, la peça d'un pany que et pot deixar fònic era Gorja. Avui, enigmes sense punts, però amb premi, a l'espera de la gran final que farem aquest dilluns, dia de Sant Pere. Fa patir gana per accedir a la popularitat, de 5 lletres. Fa patir gana per accedir a la popularitat, 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Catalunya Ràdio.
Última trucada pels passatgers amb destinació Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb Parklink.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi. la suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Avui a l'Àgora del Matí amb tres periodistes, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva i el periodista del diari.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat del Parlament Jordi Cuminal.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs mira, els tenim tullits. Hi ha gent que ve amb dolors físics, però ja ho explicaran si ho volen. No vull desvetllar dades que no toquen, però estan contents, han demostrat que hi ha una unió entre catalans, perquè quan regalen una cosa, tots hi van a buscar-la. Avui a la porta de Catalunya Ràdio s'estan regalant ulleres per veure l'eclipsi.
Sí.
Són gent previsora, perquè falten dies.
Ai, sí.
I quan ho han sabut... Arturo Puente els hi ha dit, jo n'he agafat, no diré quantes, jo n'he agafat, i tots han dit, ostres, doncs jo en vull una també, i aquí els tens tots amb les ulleres.
Amb ulleres.
Aquí
de l'eclipsi, eh?
Dius que són gent previsora, però en el meu cas és just el contrari. És a dir, jo, si no hagués trobat aquesta oportunitat
no
aquí, el dia abans de l'eclipsi hagués anat por ahí, però ja no n'hi hauria buscant ulleres.
Va dir que 3cat, que són previsors, que ja els tenen
exacte,
aquí a la porta.
Estan aquí a la porta, no sabia. Molt bé, molt bé.
Vaig agafar les meves, si
vinga,
no
creu. Fins ara, Maiol. Ara mateix són 9:15. Hem de parlar, evidentment, de Veneçuela. Continuem molt pendents del que està passant al país, de les feines de rescat, de les xifres que es donen. Aquesta matinada han aparegut noves dades oficials de recompte de víctimes, però tot apunta que això anirà a més, perquè són per milers, es compten per milers les persones desaparegudes. Tornem a connectar amb Caracas, tornem a connectar amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Com està la situació ara mateix?
Bé, ara ens trobem, ha sigut doncs, algunes xifres estimatives, estan parlant de 35.000 persones desaparegudes, reportades que s'estaven buscant, encara no sabem quin tipus de xifra és, si era l'inici que la gent estava buscant, però sí que s'han creat desenes de pàgines web perquè la gent pugui contactar-se per trobar els seus desapareguts. El que sí us puc dir és que aquest matí del passat dia, perquè ja estem entrant al següent, he estat a La Guaira. La Guaira és l'estat, un dels llocs més afectats. He estat al municipi de Caravalleda, que és un dels que es veuen les imatges aèries en què es pot veure tot arrasat. Edificis i edificis, un darrere l'altre, que han caigut com si fossin edificis de paper, s'han esfondrat un darrere l'altre, i he pogut estar durant el matí d'ahir, i vaja, un mirés, no sabia exactament què gravar o cap a qui dirigir-se, perquè tot era una història per explicar particular de catàstrofe i de destrucció. No? Hem vist fins i tot la carretera estava trencada i partida en diversos trossos, i moltes zones que podríem veure com cases de vacances, com les que podem veure a Platja d'Aro o a la Costa Brava, dels mateixos tipus d'edificacions, estaven completament esfondrades. Hem entrat a aquestes edificacions i a les ruïnes, i hem vist moltes persones que venien de Caracas a veure els seus familiars que havien vingut a passar el dia 24, el dia de Sant Joan, que era festiu aquí, mentre la gent estava estan a la platja i en els seus apartaments de vacances. Els va agafar aquest doble terratrèmol. Hem pogut parlar amb un senyor que estava buscant el seu fill i que ja s'havia resignat a no trobar-lo perquè l'edifici on l'estava buscant es trobava en una situació en què ja no hi havia possibilitats de que algú romangués en vida, perquè s'havia aixafat molt, diguem, entre un pis i els altres. Hem parlat amb dones que estaven buscant les seves filles o les seves nebodes, cridant els seus noms enmig de les ruïnes de diferents edificis, enmig dels plors, imatges esfereïdores. També hem pogut parlar amb una familiar de persones que havien mort a sota, o que estaven desaparegudes a sota d'un hotel, en què hi havia tots els familiars de dos equips sencers de béisbol que estaven celebrant un partit amistós allà a La Guaira, i tots els seus familiars que havien vingut a veure'ls estan o atrapats o ja sense vida a sota de les ruïnes d'un hotel juntament amb el personal que treballava a l'hotel. Moltíssimes històries, miris on miris, quan vas a la Guaira és impossible trobar-se en una, i un gran desplegament de gent que està pujant des de Caracas, tant familiars de gent que estava passant les vacances allà, com gent també vinculada més al govern o als moviments bolivarians, o gent de qualsevol mena que ve voluntàriament a intentar ajudar. Les primeres ajudes humanitàries s'estan portant cap allà, aigua i menjar bàsic, i també els primers abrics per a la gent que està desabrigada, amb tendes de campanya i carpes que està desplegant les forces armades i la policia nacional.
Bernat, els equips d'emergència donen a l'abast? Ho dic perquè hem vist imatges de fins i tot persones aquí, veïns de Venezuela, dient que ens hem d'organitzar nosaltres perquè aquí no està venint l'exèrcit, per exemple.
Exactament, no, evidentment no donen a l'abast. També perquè qualsevol estat amb una situació de catàstrofe tan alta, amb centenars d'edificis completament destruïts, qualsevol país és molt poc probable que donés a l'abast. El que sí us he de dir és que és gràcies al poble veneçolà, i aquí es demostra la resiliència i la capacitat de resolver, com diuen ells, per enfrontar un tipus de situació com aquesta. Qualsevol lloc on vagis que hi hagi un esfondrament o gent al carrer, sempre hi ha gent que està intentant portar menjar, portar cafè, portar begudes, i també centenars de joves i centenars de persones grans i d'homes i dones que estan ajudant en les tasques de treure les runes i intentar accelerar la cerca i salvament dels possibles supervivents que estiguin sota dels edificis. Per això us estic explicant el desplegament de gent que està pujant a la Guaira a intentar ajudar en aquella zona, perquè és la zona més afectada, molt més que Caracas.
Bernat Lautaro, des de Caracas, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
Una abraçada, bon dia.
El Bernat, que ens va explicant des d'ahir, des de primeríssima hora, ens va explicant l'última hora d'aquest terratrèmol a Veneçuela. Aquí al matí de Catalunya Ràdio també hem pogut parlar amb l'Elisa. Ella estava a casa en el moment del terratrèmol, amb el seu home i el seu fill de 10 anys.
La puerta del edificio no abrí, tuvimos que forzarla entre varios vecinos para poder salir y escapar de aquello. Ya afuera, bueno, mucha gente, por supuesto, en shock. Niños llorando, personas mayores desconcertadas, varios en sillas de ruedas. Muy desesperante la situación.
També hem pogut parlar amb el Gustavo Duque. Ell és alcalde de Chacao, que està al districte financer de Caracas. És una zona amb uns 80.000 residents, uns 700 edificis. D'aquests ens consta, i ens ho deia ell, que 4 han col·lapsat.
Si su familiar no estaba en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos 3 edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
I aquí també podem parlar ara mateix, és amb Tito Álvarez, el portaveu de l'IT Taxi, que està a Venezuela. Tito, com estàs? Bon dia.
Hola, ¿qué tal?
Estàs bé, tu? Tu estàs bé?
Bueno, yo estoy bien de milagro, porque yo llegué el martes por la noche, tarde-noche, aquí a Caracas, y hice noche en un hotel que hoy no existe. O sea, me parece increíble. Y justo a la mañana siguiente, pues cogí el vuelo aquí a Margarita, que es donde yo vivo ahora. Y pues imagínate, a las 8:30 estaba cogiendo el vuelo y a las 6 de la tarde fue cuando pasó todo, ¿no? No sé, muy impactado y todavía en shock. Bueno, imagínate, ya lo recuerdo que estaba hablando con la chica de la agencia de viajes de cuándo me vuelvo, si el lunes, el martes, el miércoles. Y bueno, son esas cosas que piensas después de, coño, ¿qué hubiera pasado si me hubiera pillado allí, no? Y justo hay un vídeo que del aeropuerto, que se ve como el aeropuerto se viene abajo. Y coño, y es que estaba ahí justo pues 10 horas antes de que pasara. Justo estaba ahí sentado, entonces, bueno, yo qué sé, se te pasa de todo por la cabeza.
¿Cómo estás viendo el país? ¿Cómo estás viendo cómo responde Venezuela en esta catástrofe?
Bueno, yo creo que igual que en otros sitios del mundo, o ha pasado en Cataluña cuando los atentados, o cuando pasan catástrofes de este tipo, o parecidas, al final es la gente. La gente es la que siempre responde, y bueno, muy triste, emocionado también, porque como la respuesta de la gente al final, y el pueblo es el que siempre va a estar ahí, ¿no? Y pero bueno, preocupado, la verdad. y viendo también pues los vecinos de aquí, como muchos no encuentran sus familiares, otros que sí que los encuentran, que ya están bien, los grupos que tenemos aquí en común, pues ya están, hay centros de acopio por aquí, por toda la isla, donde la gente no tiene nada y lo da todo. Hace falta muchos medicamentos, sobre todo medicamentos. Y nada, bueno, no sé, todavía sinceramente en estado estoy como en shock, ¿sabes? O sea, asimilando todo esto, porque cada vez que veo las imágenes intento no mirar mucho porque, no sé, te da como, te falta el aire, de verdad. Es algo que nunca, nadie está preparado para vivir algo así. Y yo, mira, afortunadamente, pues mira, por pocas horas, pues me he liberado de estar ahí.
Tito, t'agraïm moltíssim que ens ho hagis explicat. T'enviem una abraçada ben forta. Cuida't molt.
El
Tito Álvarez, el portaveu de Vitataxi, que és a Venezuela i, com deia, doncs, l'hi ha enganxat de ben poquet, o no l'ha enganxat de ben poc. En fi, aquestes catàstrofes, aquestes tragèdies sempre tenen totes aquestes dimensions i aquest terratrèmol, Ferran, no n'és una excepció.
No. Són tragèdies d'una dimensió absolutament brutal, no? Que l'únic que ens aporta és la cara positiva del que deia el Tito, no? De la solidaritat que desferma entre els ciutadans, entre la població, i després una cosa molt important, també la solidaritat en termes internacionals, perquè ara mateix la màxima urgència davant d'aquesta situació són els rescats, i els rescats només es poden fer amb el trasllat dels equips d'emergència que la majoria de països tenen preparats i que funcionen de forma bastant efectiva, i que sembla que ja estan, si no sobre el terreny, estan arribant, perquè les hores apremien i és molt necessari que els rescats es facin en les primeres hores. Després vindrà la gestió complicada de tot el que significa tenir una gran quantitat de persones mortes amb tot el que això comporta i la reconstrucció, que serà la part més difícil per Venezuela. Mm.
La terra tremola allà on hi ha falles, sí. I va tremolar dos vegades.
Era relativament previsible.
No, va tremolar dos vegades a Venezuela i una al Japó.
Sí, sí.
Amb un terratrèmol de 6,8, els de Venezuela van ser de 7,2 i 7,5 de magnitud, i al Japó no va haver-hi cap víctima. I a Venezuela el número de víctimes, és una mica paradoxal veure aquestes xifres i comparar-les amb les imatges, perquè 300 morts, més o menys, que deu d'haver-hi ara comptabilitzats oficialment, quan veus les imatges de centenars d'edificis caiguts sencers, doncs ja es veu que la tragèdia està sota les runes en aquest moment, que encara no ha emergit i que en alguns casos mai no emergirà, perquè els cadàvers serà molt difícil rescatar-los, aquests edificis alts que han caigut, tots s'han desplomat, el que trobin sota ja no quan hi arribin serà impressionant, no? Llavors aquí la gran reflexió és com la natura és dura moltes vegades, aquesta és una catàstrofe natural molt dura, però depèn on t'agafi o depèn on esdevingui, les conseqüències són més o menys. I en aquest cas tenim dos exemples extrems de màxima vulnerabilitat i de mínima vulnerabilitat, i això ens ha de fer reflexionar.
Jo crec que les dues intervencions fan allò, el timing que ara viurem, no? És a dir, primer trobes la solidaritat, també amb els testimonis que tu trucaves, és a dir, d'entrada la gent, etc, com es reacciona. En segon lloc hi haurà el tema de les emergències, tant a nivell veneçolà, a veure com funciona, com la solidaritat a nivell internacional, i a veure què es pot fer. I llavors hi ha una tercera fase, que molt més freda i que costa de fer quan estan traient tot just encara gent supervivent de sota les runes. Però és a dir, per què ha passat? No? És evident que és un fenomen natural i que hi ha territoris que es mouen més, etc. Però clar, això et passa a Japó, i una ciutat preparada, els edificis supermoderns a l'hora de poder aguantar si la terra es belluga, no? I en una altra part, doncs, un país que també té recursos naturals de primer ordre, que els permetrien ser una ciutat molt avançada, rica, etc, i que la pobresa els condemna, que quan hi ha un accident d'aquests, doncs a morir, no? I això és molt penós.
Arturo.
No, sí, gasten molts de diners al Japó. Me recordava que fa molt poc un expert en transició energètica i tal, deia, el problema d'adaptar-se pel canvi climàtic, que no té res a veure, però el problema d'adaptar-se pel canvi climàtic no és que no es puguem adaptar, sinó que és molt car, no? Yeah. Una mica el que suposo que passa a Venezuela. Venezuela és un país que porta en crisi pràcticament dues dècades, en una crisi molt important, econòmica, per diverses raons, i ara també en una crisi política des de fa poc més d'un any. Veurem quines conseqüències té aquest moment també de molt de desencís polític. Jo crec que ara mateix no està gaire clar qui controla el govern, quines prioritats té aquest govern i quina és la cadena de comandament, no?, que segueix. Per tant, ara, el primer impacte, evidentment, parlant dels equips de rescat i tot això. Després, la segona etapa aquesta que tots senyalàvem de la reconstrucció, jo crec que serà un moment on el règim de Venezuela pot tornar a tremolar. Dit això, cap consideració política és gaire pertinent ara.
Ja, un parell de matisos, només, sí. Sense fer una esmena a la totalitat ni de bon tros de tot el que s'ha dit, però és evident que el Japó està molt més preparat i ha invertit molt més que Venezuela, però en el top 10 dels terratrèmols dels últims 10 anys, 15 anys, el 2011, em sembla que va ser, o sigui, el 8è terratrèmol amb més morts dels últims 10, 15, 20 anys està al Japó, 20.000 morts. Vull dir, això no està exempt. Vull dir, les falles estan... Les falles estan on estan, i també, si això s'hagués produït en una zona més selvàtica, per exemple, de Venezuela, ara les conseqüències serien unes altres.
A Caracas, s'ha passat a l'àrea metropolitana.
No, però ha donat aquesta casualitat, que s'han produït dos terratrèmols simultanis.
Sí. Vull dir, les falles, jo per això...